matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
En la terra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi. I un poc de llet, i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes.
Si per alguna cosa recordarem aquest any a nivell literari és per la commemoració del centenari de la Colla de Sabadell, un grup d'intel·lectuals encapçalats pel poeta local Joan Oliver, Pere IV, però també del qual formen part Armand Obiols o Francesc Trabal. Precisament aquest últim és el protagonista d'un reportatge escrit pel periodista sabadellenc Toni Padilla i publicat fa uns dies al diari Ara. Però què ha motivat el cap d'esports de l'Ara a escriure sobre Francesc Trabal i el seu exili a Xile? Avui l'hem volgut convidar al matí de Ràdio Sabadell perquè ens ho expliqui. Bon dia, Toni, benvingut.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns per què decideixes doncs investigar sobre concretament Francesc Trabal, que potser doncs és un dels més o menys coneguts, no?, de la colla.
Sí, el més conegut, òbviament, com bé deies, Sant Pere IV, no? Segurament perquè decideix tornar de l'exili. Llavors, quan acaba el franquisme, ell està aquí i és una veu que s'alça. Llavors, ell pot explicar d'alguna forma la seva visió dels fets un cop acaba el franquisme. La major part dels membres de la colla de Sabadell, en canvi, queden silenciats perquè abandonen una vida intel·lectual, com va haver el cas, per exemple, de Lluís Parcerís, és un periodista que acaba més o menys apartat i treballant a la Federació Catalana de Futbol, o el cas dels germans Trabal, que en aquest cas, sobretot en Francesc Trabal, decideix no tornar de l'exili, perquè no es negava a tornar a Espanya si Franco seguia manant. A mi la figura de Trabal sempre m'havia interessat molt, perquè d'alguna forma és un dels grans impulsors d'aquest grup de la colla, no? Perdó, un intel·lectual brillant, militant, amb un sentit de l'humor magnífic, un dels millors escriptors que ha tingut Catalunya, perquè va escriure llibres com L'home que es va perdre, que són increïbles. Però realment l'origen una miqueta d'aquest article, d'aquest reportatge, és una anècdota bastant, si em permets, estúpida, fins i tot, no? A mi m'agrada molt anar als cementiris. Quan jo viatjo, m'agrada anar als cementiris. Vaig anar de vacances a Xile, convidat per un molt bon amic xilè que tinc, el Jorge Coquito, i vaig pensar, hosti, en Trabal crec que s'ha enterrat a Xile.
Perquè això m'ha fet molta gràcia. O sigui, t'agrada anar als cementiris?
Sí, m'agrada molt.
Per trobar la pau, per descobrir doncs, precisament històries amagades,
sí,
no?
Sí, crec que els cementiris diuen molt dels països i de les ciutats, de com són els cementiris. I té un punt segurament molt infantil. Llavors, si alguna persona famosa enterrada, m'agrada a veure la tomba, veure si la gent el recorda, si porta flors, i trobes històries molt curioses, no? Per exemple, a París ja és molt conegut hi ha un cementiri, per exemple, que està enterrat per Sant Julio Cortázar, llavors els argentins hi pelegrinen i deixen coses raríssimes, deixen llibres, però també deixen puros o ampolles de whisky. Al mateix cementiri està el Serge Gainsbourg, un cantant, també la gent hi porta alcohol, i deixa... llavors hi ha gent que d'alguna forma, persones que han estat importants a la seva vida, músics, actors, esportistes, polítics, doncs el recorden anant al cementiri. El cementiri que va ser d'alguna forma que és un final de camí, en molts casos no és un final de camí. Doncs crec que els cementiris diuen molt de les societats i de les persones, i a mi m'agrada això. I si algú l'ha admirat, doncs no sé, em ve de gust doncs, anar a un cementiri on sigui i deixar-hi una flor o qualsevol cosa. I en Trabal doncs vaig pensar, hòstia, fes-ho, no? I quan el primer cop que hi vaig anar, vaig creure que si anava al cementiri i preguntava a l'arxiu, el trobaria. No m'ho vaig preparar gens, sincer. Llavors vaig anar a l'arxiu, em van dir si sabia la data de defunció, vam mirar, però em vaig adonar que l'arxiu no estava ben explicat. m'enviava al panteó de la comunitat catalana, és a dir, els catalans van arribar a Xile ja a inicis del segle XX i tenien una mancomunitat, que es feien molt les comunitats immigrants. Hi havia, doncs, a Xile, per exemple, havia la mancomunitat gallega, la basca, la italiana, la croata, la catalana. S'aplegaven entre ells i s'ajudaven. Tu pagaves una quota i doncs, tenies una assegurança, uns metges, un local on trobar-te, un local on aprendre a seguir ballant sardanes o el que fos, i també et garantia tenir un panteó on descansar. No?
Llavors, com això... les vocalies de veïns, no? Que
correcte.
També doncs, d'aquesta manera...
Doncs, llavors, a la cementiri aquest, al cementiri general de Santiago, que és gegant, i hi ha un panteó a la comunitat catalana, on hi ha tot de catalans enterrats, curiosament ple de sabadellencs, moltes, nascuts a Sabadell, n'hi havia molts, em va cridar molt l'atenció, però Trabal no estava allà. Llavors no el vaig trobar. I em vaig quedar a la ferida, de dir, o sigui, com és que... O sigui, on està, no?
Clar, perquè dir... tenies documentació de com era la tomba,
no,
o tenies alguna premissa, només que havia viscut.
Em pensava que si arribava ho trobaria. Llavors vaig començar a investigar, vaig descobrir doncs, que ja sobre l'any 2002-2003 el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona havia fet una exposició, que era la Literatures de l'Exili, que havia fet també com un petit documental, amb diferents intel·lectuals que havien treballat molt, com el Julià Guillamont, i que ells havien anat a Xile en aquell moment, doncs 16 anys abans, i s'havien trobat amb la neboda de Trabal que estava viva, l'Anna Maria de la Anna Maria Trabal, no? I que aquí sí que havia localitzat la tomba, perquè l'Anna Maria els havia acompanyat. Però, des d'un cop havia mort l'última persona que havia conegut, l'última família directa, la tomba havia quedat com una mica doncs, abandonada. Llavors, la gent sí que sabia quin cementiri estava, però el cementiri és tan gran que no el sabien arribar.
Havia quedat en l'oblit.
És un cementiri laberíntic, és molt gran, gegant, hi ha 2 milions de tombes. Llavors, clar, si és una tomba familiar, estant la seva dona... però ningú recordava la data de funció de la dona, l'Antoinette de Bordesvilles. Llavors va començar un procés de recerca que em va portar aquest estiu a tornar a Sud-amèrica, a tornar a Xile, i no vaig parar fins a trobar-la. I la vam aconseguir trobar, i sí que és cert que creiem que feia més de 10 anys que cap persona i deixava res, estava realment una mica bruta, la vam netejar una miqueta, i sí que és cert que això la darrera constància que tinc de gent que s'hi passés és quan l'Anna Maria de Trabal estava viva. Des de llavors segurament ningú havia passat, no? Llavors realment tenia un punt realment, no sé si et sé dir si idealista, si romàntic, si infantil, però em venia de gust poder dir, escriure on està, per si algú estava de vacances a Xile i algun sabadellenc passa per allà i diu, pues, vull anar a veure la tomba, això, algú. Es torna a una zona que es diu Patio Mockenberg, que està al final de tot. I el curiós és que en aquest procés de recerca dues persones, dos treballadors del cementiri ens van ajudar molt, i es va començar una miqueta, em va sortir Tilla d'aquí la idea de fer el reportatge sobre explicar el que és el dolor de l'exili, perquè em va donar per tornar a llegir molt sobre la correspondència entre Pere Quart i Trabal, que eren íntims però es van discutir, i sobre el que és el dolor de l'exili, perquè quan una tomba d'algú exiliat moren les famílies directes, queda absolutament abandonada. I l'exili el que té diferència de quan algú emigra buscant una nova vida, l'emigrant segurament, encara que potser sigui forçat per situacions incòmodes, l'emigrant pren la decisió de marxar. L'exiliat no, l'exiliat està forçat a marxar. Llavors l'exiliat molts cops, a diferència de l'emigrant, no acaba mai d'integrar-se a la ciutat perquè té l'amargor del retorn. Va ser un final molt trist el de Francesc Trabal. Llavors en Pere Quart, que era una persona molt llesta i amb molta sensibilitat, sempre deia, és cert que tècnicament va morir d'un atac cerebral, però jo estic convençut que va morir de tristesa, que l'exili va matar en Francesc Trabal.
D'enyorança, no?
I era una persona molt vital. I aquest final em va portar que volia reivindicar la seva figura, i curiosament dins del cementiri, llavors com et deia, me'n vaig adonar de com de dolent és, com la política sota l'autoritarisme pot acabar trencant els somnis de gent que és molt activa, perquè molt a la vora de la tomba de Trabal és on van enterrar Pablo Neruda, el famós Nobel de Literatura, el poeta xilè, està a 5 minuts caminant. La primera tomba de Neruda, a Neruda el van canviar a una tomba que és on no hi volia ser enterrat, però en dictadura de Pinochet el van enterrar un nínxol, i també molt a la vora està Víctor Jara, el cantautor assassinat per la dictadura de Pinochet, que de fet ara aquests dies que Xile malauradament també estan patint molt, una cançó seva, El derecho de vivir en paz, l'han convertit en l'himne de les reivindicacions, no? I el Cèlia no l'han callat, però que de sobte Trabal estigués tan a la vora d'aquestes figures xilenes, doncs d'alguna forma vaig considerar que s'havia d'unir tot en aquest text per explicar això, no? Com quan hi ha dictadures, quan els autoritarismes, quan les manques de llibertats, quan els uniformats decideixen callar veus, una de les primeres veus que sempre volen callar són els intel·lectuals, les persones que tenen una veu, no? I per això d'alguna forma vaig considerar que el destí d'en Trabal també el podíem unir una miqueta amb el poble xilè.
I precisament ho has fet en uns dies, no? A l'actualitat n'hem parlat molt, de l'exhumació de Franco, no? I just amb el teu article veus com personatges com Trabal doncs han caigut gairebé en l'oblit, no? precisament per això, perquè està enterrat, com deies, no? Lluny de casa. Creus que caldria reivindicar més totes aquestes persones que van marxar?
Jo crec que sí, i crec que afortunadament hi ha gent a la ciutat que està fent una bona tasca, no? Tant aquest any amb el centenari de Colla Sabadell, però de sempre. Jo crec que, per sort, a Sabadell són molt pesats i hi ha molta gent que no està disposada a que el seu record quedi en segon pla, no? Però sí que és cert que la veu més coneguda, Sant Pere IV, hem fet homenatges preciosos els darrers anys, però també s'ha de reivindicar tota la colla en general. I en el cas de Tarabal, em dona la sensació que Tarabal és molt recordat, a segons quin cercle, sobretot per la seva gran tasca com a escriptor, perquè era brillant, però també d'alguna forma s'ha d'explicar aquest final trist per situar-nos en el que va significar, no? I que ho hem de tenir molt present. Ho hem de tenir molt present perquè treballa un moment que les seves cartes, la seva documentació ho explica als anys 40, i està convençut que Franco caurà, perquè veu que Hitler caurà, veu que Mussolini caurà, i està convençut que els aliats, per una qüestió lògica, si s'estan esbandint els governs feixistes, faran caure Franco. I un cop se n'adona que Franco seguirà és quan se li trenca el cor. I aquí és quan Pere IV decideix que ha de tornar. La millor forma de canviar les coses, entén Pere IV, és tornar a Catalunya i començar a treballar, tot i que implica que passarà mesos tancat a la presó Model, que l'humilien, que l'ataquen. Treballa, en canvi, que és molt orgullós, diu que es queda, que fins que no caigui Franco no torna. Però d'alguna forma el món se li va fent cada cop més petit, i per això, insisteixo, a mi el que més em trenca el cor és que jo crec que a Sabadell tenim un sentit de l'humor molt particular, molt sabadellenc. I una de les coses més boniques de la colla de Sabadell és que se n'en fotien de tot. I aquests dies ho hem estat recordant, van fer coses molt divertides. Hi ha un moment que tots eren fills de bona família, hi ha un moment que els van ficar al diari de Sabadell com feu alguna cosa d'útil perquè es passeu la vida fent animalades, i es van començar a inventar notícies per
casaments,
per
escanalitzar, no? Que no existien. Casaments,
funerals, feien cròniques culturals o esportives, o hi ha cròniques del Tour de França inventades, amb pseudònim, que s'inventaven corredors i anècdotes que no passaven. Llavors la gent era com, què és això, no? Vull dir, era gent molt, 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 molt vital, gent amb un gran sentit de l'humor, que doncs, alguns d'ells, doncs, malauradament, doncs, la realitat va poder més, no? L'exili va poder més, van acabar tristos. Però sempre he pensat que hi ha persones que la seva veu perdura la seva vida. I això, precisament, aquests dies que Xile estan patint tant, ho pensava, no? Com aquells militars feixistes van torturar Víctor Jara, el van voler fer callar, i ara tens milers de persones cantant les seves cançons. Per tant, ell és etern, no? Doncs nosaltres també tenim gent que és eterna, i avui hem començat amb les corrandes de l'exili d'en Pere IV, que les escriu primer a França i les acaba a Xile. De fet, hi ha dues versions. La primera versió té un punt de tornarem amb un punt de revenja, hi ha un vers que l'acaba borrant de la versió definitiva, i la versió definitiva l'escriu a Xile i ja està més trist, perquè les corrandes són molt tristes.
Sí, realment les lletres és molt... Sí.
Però les seguim cantant, les han versionat en Lluís Llach, l'Ovidi Montllor, les recorda la Sílvia Pérez Cruz, segueix sent un dels grans poemes de la literatura catalana, segueix viu. Per tant, quan l'obra et perdura, al final, malgrat que la tomba es porti ara 10 anys que gairebé ningú no la visita, i a vegades encara hem de recordar la gent qui és en Francesc Trabal, o el seu germà, Josep Maria Trabal, o l'hermano Ubiols, que estava casat amb la germana dels Trabal, i llavors la va deixar perquè se'n va anar amb Mercè Rodoreda, perquè també tenia una vida sentimental tots una mica moguda, quan el recordem, crec que és el gran èxit, no? Per tant, els darrers anys d'en Trabal van ser tristos, però cada cop que aquí el recordem, tinc la sensació que és el seu triomf final, no? Per tant, aquesta setmana que hem tret d'una tomba un dictador, parlar de la tomba d'un intel·lectual i d'un escriptor em dona la sensació de que al final, el destí final on t'enterren, diu molt de les coses, però el que diu sobretot és com en recorda la gent, i en Trabal jo crec que no l'oblidarem mai.
Clar, no l'oblidarem. Ell es va posicionar moltíssim en el bàndol republicà, per això va, doncs, haver de marxar, no?, amb aquest grup d'intel·lectuals. Explica'ns per què va marxar a Xile, no? Qui el va ajudar, també?
Bueno, quan veuen que caurà a Catalunya, que la guerra està perduda, tots, òbviament, inicien el pelegrinatge que va a la frontera. Inicialment, el govern francès, com eren intel·lectuals, els intel·lectuals els van a... Malauradament, tots els republicans els van ficar als camps d'aquests camps internament, a les platges d'Argelers, que va ser un drama. Molta gent va morir allà. França no es porta bé amb els espanyols. Però els que eren intel·lectuals coneguts, els van ficar com un castell on també van haver-hi una mica d'escàndols sentimentals, com et deia, perquè hi havia la Mercè Rodoreda, que havia deixat el seu marit, la Mercè Rodoreda estava amb l'hermano Viols, els dos estaven casats, però estaven junts, llavors els germans Trabal deien que la Mercè Rodoreda estava amb el marit de la seva germana, llavors van tenir una sèrie d'escàndols
amorós aquí.
Era gent molt, molt passional. Però llavors, quan arriba el moment de que veuen que també han de marxar de França perquè caurà sobre el nazisme, que això es cobra la vida, quan hi ha, que hi ha més de 30 sabadellencs que moren a camps d'extermini nazis, no? I que els hem de tenir molt presents, els hem de recordar, els que d'alguna forma tenien una mica de càrrec, eren famosos, alguns d'ells van aconseguir permís per marxar a un dels pocs països que va obrir fronteres. Un dels que va obrir-ho més és Mèxic, el Mèxic de Lázaro Cárdenas, que s'ha portat molt bé, però l'altre és Xile, gràcies a les gestions del cònsol xilè, de l'ambaixador xilè a França, que és Pablo Neruda, el poeta. El poeta fa un gran esforç per aconseguir que milers d'espanyols aconsegueixin marxar cap allà. Però, de fet, el que es troba que inicialment el govern de Xile, Xile estava molt dividit també centre-dreta, esquerra-dreta, debatien. Primer diuen que sigui gent que serveixi per l'economia, no? Porta quins aquí fusters, això. Però ell també vol salvar intel·lectuals. Llavors, hi ha el famós Winnipeg, que és un vaixell on hi van doncs milers, que són, parlo de memòria, més de 4.000, diria 4.000 republicans es poden salvar la vida. I els altres salts intel·lectuals amb un altre vaixell també els aconsegueix salvar i van a parar. Llavors, molts d'ells són catalans i són molts dels de la colla Sabadell. Llavors, ells van amb un vaixell junts, estan tots allà, estan els Trabal, estan en Pere Quart, amb altres intel·lectuals barcelonins o d'altres racons del país, i acaben a Xile, on la comunitat catalana i més els intel·lectuals xilens els ajuden a integrar-se. Però tots amb la idea de que és un exili temporal. Tots estan convençuts que Franco caurà i tornaran. Els primers anys són més pessimistes perquè Hitler està guanyant la guerra, llavors, però hi ha un moment que estan convençuts que tornaran. Llavors, les cartes que envien Nadal 43-44 és no compte enrere, ja ens falta poc per tornar. Trabal va començar a dissenyar un pla per refer la cultura després de la caiguda de Franco, com ho faria, crear escoles, crear uns consulats per la cultura, crear editorials, i de sobte aquests somnis s'esguincen quan de sobte veuen que acaba la Segona Guerra Mundial i que Estats Units i Anglaterra, en lloc de fer fora a Hitler, a Franco, ja pensant en la Guerra Freda, decideixen que el mantindran en el poder i que utilitzaran Espanya com a per tenir bases militars, i aquí se'ls trenca el cor, se'ls cau en a trossos.
Clar, m'imagino que l'estat d'ànim en aquell moment superdifícil, complicat, però a què es dedicaven també? Com era el seu dia a dia allà a Xile?
Allà van tenir la sort que molts xilens els van ajudar. Per exemple, en Trabal va crear una editorial de llibres per adolescents en castellà que es deia Rapa Nui en honor a l'illa de Pasqua, que pertany a Xile, que era una forma de crear una literatura per als adolescents, pensant sobretot en fer-ho arribar a les escoles i als barris marginals, perquè Xile llavors tenia el mateix problema que encara té ara, que és un país profundament desigual, és a dir, molta pobresa i molta riquesa. Llavors, clar, tu ves un barri on tots estaven bé, però és que la major part del país estava pobre. Llavors, Trabal, en intel·lectuals xilens, participa en la creació, per exemple, d'aquesta editorial Rapa Nui, també a través de la Mancomunitat Catalana, doncs, que creen una editorial de llibres en català, la Pia de les Tres Branques, a Xile, per mantenir la cultura catalana viva, participaven en programes de ràdio, fent poesies, parlant d'informatius, fent el que seria una mica l'equivalent de les tertúlies, tenien feines de traducció, d'alguna forma es aconseguien guanyar la vida en el que els interessava. Quan, per exemple, Pere IV torna a Espanya, Franco, el govern franquista l'humilia, el tanca a la presó Model,
a la Model, sí.
Malgrat que la seva dona s'està morint de leucèmia, i quan la seva dona, Conxita Riera, mor i ella està a la Model, i llavors les primeres feines sí que és a través de familiars, venent cotxes, bicicletes i fent traduccions, és a dir, li costa molt. Trabal sí que va poder més o menys guanyar-se la vida amb això, també doncs, amb els llibres publicats a Llatinoamèrica, traduccions, doncs, cobraves algunes royalties, podies, uns drets i podies viure d'això, mentre que alguns sabadellencs, per exemple, exiliats també allà, que no eren en aquest cas escriptors, alguns d'ells van tenir, per exemple, o sigui, sempre s'explica que molts catalans i alguns d'ells sabadellencs van ser claus en la creació del negoci del vi a Xile, que Xile té bastant bon vi, doncs alguns d'ells eren doncs, catalans que tenen experiència aquí de vins, que van veure que era que havia un mercat potencial i el van crear, no? Molts es van crear allà. I pot trobar-se que va poder viure més o menys fins al final dels seus llibres, tot i que el seu darrer llibre, per exemple, el Joan Oliver, en Pere Quart, deia, el llibre aquest jo crec que no és molt bo perquè ja demostra que ell no està molt centrat, i és que ja no estava centrat, és que quan va perdre l'humor, Trabal segurament va perdre una miqueta la seva raó de fer, i els darrers anys es veu que és molt trist que no volia sortir de casa, ja no volia sortir del seu pis, ja no volia anar enlloc, ja es van apensir molt, i per això Pere Quart deia que va morir de tristesa.
Tallant com un ganivet de fulles volades.
parla'ns, però, de la relació que tenien també doncs, Joan Oliver i Trabal, no? Que van compartir també molts anys a Santiago de Xile, i per què no van acabar gaire bé per aquesta visió, llavors, de tornar o no tornar?
Sí, al final eren, ells eren, clar, des que tenien, eren joves i van crear la colla de Sabadell, aquí van començar a fer totes les coses que van fer aquí, d'escandalitzar una miqueta la societat més conservadora de l'època. Eren íntims, eren un grup de gent molt unida, que s'entenien molt, que marxen a l'exili junts, que pateixen junts, que ploren junts, però arriba un moment que es barallen amb la idea de què hem de fer, ens quedem o tornem.
Dues Trabal visions diferents.
Trabal decideix que era molt caparrut, diu jo em quedo, i que Quart decideix tornar. I és una d'aquelles baralles que, de gent amb molta personalitat, amb molt caràcter, que tu saps que et baralles i que acabaràs fent les paus.
Però no va passar mai.
Perquè va morir Trabal. I llavors, la mort prematura de Trabal li deixa una ferida a Pere Quart, que ell sempre l'explicava en les cartes, que li sabia molt de greu no haver pogut fer les paus, perquè estava convençut que les haurien fet, si pensaven en tot igual, simplement havien tingut aquest debat, no? Molt motivat també perquè Pere Quart, perquè la seva dona, la Conxita, està malalta, prefereix morir a casa, ells decideixen tornar. I al final, d'alguna forma, el temps li dona una mica la raó a Pere Quart. Malgrat que ha de baixar el cap i ha de patir molt per aquí per culpa de la dictadura, ell d'alguna forma començarà ja als anys 60 a participar en les activitats per refer una cultura lliure, una cultura en català, una cultura que atenti contra el franquisme. Ho comença a fer ja des d'aquí, i per això quan hem començat que escoltàvem la seva veu llegint les corrandes de l'exili, això crec que és el 1970-71, encara en franquisme, que es fa un gran festival de poesia lliure a Barcelona, crec que havia la Laietana o Paral·lela, una sala de boxa, que la van, era un lloc on es feia boxeu, i ho van fer per la poesia, i ell pot ja fer les corrandes perquè s'està escarbant el franquisme, comença la llibertat, i ella batarà la pot fer davant milers de joves i acaba ahí cridant llibertat, 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 que el vídeo emociona molt perquè és un poeta alçant la veu, no? I això em fa pensar, doncs, una frase que deia Alberto Moravia, un escriptor italià, que deia que al final la veu d'un poeta és molt més perillosa que un tanc.
O la frase teva, que dius, a vegades un poema colpeja més fort que un cop de puny. També en el teu article, jugant, no? Suposo que fent doncs, aquesta comparativa.
Com una sala de boxe. I al final, doncs, Quart va poder veure la caiguda de Franco. La va poder veure. I els darrers anys ja poder acabar doncs, estiuejant a la muntanya.
Tot i que al principi tampoc no ho va passar molt bé, pel que deies, no? Va estar amb la model, va perdre molt, tot el patrimoni, no? Quan va arribar aquí a la ciutat.
En part perquè havia estat incautat, en part també perquè
la seva
família es veu que també l'havia dialogat una miqueta. De fet, hi ha una carta que hi diu que l'única propietat que tinc segur que m'espera a casa és la tomba familiar al cementiri de Sabadell. Una tomba, per cert, que l'Ajuntament ha fet seva, l'Ajuntament de Sabadell des de fa uns anys, la gestiona perquè estigui sempre conservada i sempre estigui recordada. No? Que és em sembla un gest, als que ens agrada el món de les tombes, em sembla un gest magnífic, no? I que hem fet que honra l'Ajuntament de Sabadell d'assegurar-se de que la tomba de Pere Quart sempre estigui en condicions, perquè és el nostre gran poeta, és un dels intel·lectuals catalans més importants i és nostre, per tant, si no el reivindiquem a la ciutat, pleguem.
Totalment. De fet, els teus viatges a Santiago de Xile, que fas en dos moments diferents, gràcies a la teva tossuderia, no? O aquesta passió per anar als cementiris, trobes doncs, aquestes tombes. Un cop arribes, finalment, i ets davant de la tomba, com et sents exactament?
Ai, em vaig quedar tristot, la veritat. Sí, em va agafar com una mica de buida, no sé, em vaig emocionar una mica, no? Però també perquè havia estat tot molt, molt, molt emocionant el procés, no? De recerca, havíem fet un... No va ser una recerca molt acadèmica, jo ho admeto, va ser com un punt improvisada, perquè hi ha un moment que jo ja no sabia cap on anar perquè els papers no apareixien, llavors per sort m'acompanyaven dues persones que són més caperudes que jo, que és la meva dona, la Rosa, i el meu amic xilè, el Jorge, i es van ficar a parlar amb la gent del cementiri, i de sobte apareix un senyor, un treballador, que no sé qui dels dos havia anat a parlar amb ell, i un senyor que estava allà atenent a familiars de morts, hi ha gent que se li ha mort l'avi i va al cementiri, hay que enterrar-lo, i un senyor que estava allà va resultar que era una rata de biblioteca, que ho sabia tot, va dir, si me suena, un poeta català, jo, bueno, no, poeta, escritor, però bueno, sí, bo, bo.
I et va ajudar.
I el senyor va dir que l'havíem de trobar, que l'havíem de trobar com fos, i aquest senyor doncs no va parar fins que va trobar els documents, que demostraven tot, i aquí sí que vam trobar la localització final, no? Que ens ha permès arribar. Llavors, un cop vam arribar allà, em va agafar una mica un punt de tristesa, no? Perquè realment la tomba estava bruta, hi havia un test amb unes flors pensidíssimes que portaven allà 10 anys, com una planta, no eren unes flors, era una planta, però s'havia pensit, i em va agafar una mica de tristesa, no? A més, sobretot un dels senyors xilens que ens va acompanyar ens va explicar una història molt trista, que és que ell treballava al cementiri quan hi havia hagut el cop d'estat de Pinochet, el 73, i l'havien obligat a ell a enterrar una fosa comú gent executada. I llavors ens va començar a explicar les històries de la repressió de Pinochet terribles. Llavors, d'alguna forma, va ser com, hosti, tu, això és molt... Això m'està impactant una miqueta, i em va agafar un punt de tristesa.
I li vas deixar algun objecte o algun poema de Pere IV?
I vaig anar amb la samarreta com al Vallès
com
no hi ha res.
Sí?
La portava en aquell moment també i bueno, vam fer una mica la tonteria de llegir un poema de Pere IV, com ara si pot semblar molt infantil, però mira,
em
va venir de gust fer-ho com dir, escolta, feu les paus. Però bé, no sé, va ser un moment d'intentar reconèixer, insisteixo, una persona que crec que el millor homenatge que li podem fer a Trabalés és recuperar els seus llibres, és que els seus llibres són brillants, escrivia molt bé, llibres molt, molt, molt bons, que malgrat que els escrivís als anys 20-30, alguns d'ells no han passat de moda i segueixen tenint un sentit de l'humor molt, molt particular, o els seus articles. O sigui, al final, crec que és molt important a vegades tenir visió perifèrica, és a dir, intentar pensar cap on anem a nivell cultural i també mirar cap enrere per tenir referents. I és que molt del sentit de l'humor que encara tenim a la ciutat, tu el mires i ens ve d'ells. Ens ve d'ells que van ser gent molt oberta, que van escoltar el que s'estava fent a França, que tenien ganes una miqueta de convertir l'humor en una eina per canviar una societat que llavors era molt, molt tancadeta, era molt tancadeta, societat d'anar a missa, de tot molt ordenat i de no qüestionar-se res. I ells van tenir ganes de qüestionar-se tot, qüestionar-se la forma d'estimar, la forma de viure, la forma de riure, buscant un anhel de llibertat. Un anyel de llibertat, i al final van ser gent que van interpretar també una cosa molt interessant sempre, que és que el marquès eren de família molt, molt benestant, uh-huh. I ells van entendre que la cultura havia d'arribar a tothom, que no podies tancar la porta, no? Que la cultura no havia de ser una cosa tancada de palauets i només de la llotja a la faràndula i de quatre famílies escoltant algun músic francès que tocant això que tothom havia d'accedir. I vam fer una cultura molt oberta i, per exemple, durant la Guerra Civil, Trabal i Quart tenen aquesta idea que és fer biblioteques mòbils per al front, perquè la gent tingués llibres, no? Ells en tenien una cultura militant, era gent molt valenta, que com a tothom, i sobretot en temps de complicats, van començar errades i van encertar, però per sobre de tot la seva visió de la vida era molt positiva, era anem a arribar a tothom i aconseguir que la gent, doncs, la cultura els permeti pensar i els permeti tenir una vida millor.
I què queda d'aquest humor irreverent, d'aquest sacsejar consciències a través de la cultura, no? Avui dia, en el context en què vivim també, que és molt necessari, però sembla que l'humor a vegades...
Jo crec que queda molt, eh? De fet, en aquests anys tan complicats, a mi em sorprèn a vegades la capacitat que tenim els catalans de contínuament enfotre's del que passa al segon. Tenim una capacitat increïble. Per exemple, a vegades hi penso quan miro l'APM o el Polònia. Hi ha un dia després d'incidents al carrer gravíssims, la gent ja estem fent ja bromes sobre els problemes que hem tingut. I això jo crec que és aquest humor ens pot salvar molt. L'humor és vital per qüestionar-nos coses, per d'alguna forma... qüestionar també els poderosos, és a dir, al final si tu analitzes el paper de qualsevol polític, de qualsevol formació política avui en dia, hi ha un moment que dius, escolta, t'has equivocat. Llavors quan utilitzes l'humor contra ells, aquest punt irreverent crec que el tenim, i a Sabadell el tenim clarament. Sabadell és una ciutat culturalment que segueix sent molt activa, i tu mires la sèrie de vegades de gent que ha sortit de la ciutat en diferents sectors i com utilitza l'humor a vegades que té aquest punt una miqueta absurd. L'altre dia vaig anar a veure un espectacle de l'Albert Pla, jo no sé si estarà d'acord o no, perquè l'Albert Pla té un punt d'herència també d'aquest humor de la colla de Sabadell, perquè hi ha moments que l'humor de la colla de Sabadell era que hi ha moments que no l'entens, té un punt de l'humor de l'absurd magnífic, i que l'Albert Pla ho fa a la perfecció.
Absurd, sí, totalment.
Tu vas veure en aquest últim espectacle de Miedo, que és brillant, uh-huh. I hi ha moments que sembla absurd, i llavors te n'adones que t'està dient coses molt interessants sobre les teves pors. I dius, hòstia, tu, com ho ha fet, no? I la colla de Sabadell era una miqueta d'això, era de l'escàndol, la provocació, la burla, per qüestionar-te moltes coses de la societat, mm-hmm. I això ho hem tingut també en grups de música de la ciutat, que n'hi ha hagut tants, en intel·lectuals, en periodistes. Som una ciutat, jo crec que no estem mai contents, sempre diem, és que la ciutat està morta. Ho diem molt, això.
Ja ho deien ells, també, la colla.
Sí, sí, però Jo me penso, és cert que podríem estar millor, però jo, no sé, em miro en altres ciutats, em miro en Terrassa i dic, collons, estem bastant vius, no? Sempre crec que estem una mica millor que els altres, però no estem mai contents. Això també és una cosa molt, molt sabadellenca.
Suposo que de tots aquests intel·lectuals de la colla haguessin gaudit i molt, no? Tenint doncs, a les xarxes socials com avui dia, Twitter. Per...
Ni dubto que estaríem molt actius. Ni ho dubto que l'utilitzaríem per escandalitzar, per inventar-se coses, per qüestionar tot. Que... O sigui, l'altre dia ho parlava amb una amiga i dèiem precisament això, és que ells estic convençut que serien gent molt activa a les xarxes, o sigui, que Pere Quart faria poemes irònics, que els Trabal, els germans Trabal s'inventarien notícies, jugarien amb el tema de les fake news per escandalitzar, per sorprendre, perquè era gent molt moderna, que cada cop que apareixia una novetat la positivitzaven en lloc de tancar-se en banda, no? I per això és molt important que també el seu llegat estigui molt obert. Hauria d'estar molt obert i els seus arxius haurien d'estar superaccessibles a les xarxes, els haurien de digitalitzar els articles, les cròniques que han fet el diari Sabadell als anys 20-30 els haurien de tenir digitalitzats, que la gent hi pogués accedir. Una cultura oberta, una cultura que positivitza això, que a vegades costa molt trobar documents o unes coses, has de segueixen una mica de tancar, no? Crec que l'hem d'obrir, crec que és un dels reptes que l'Ajuntament s'hauria de posar, no? Aquests arxius estiguin molt oberts, que estiguin accessibles a tothom, perquè era gent en aquest sentit que això ho entenia molt bé, no? I com tenia els hi passat a tothom en aquella època, qualsevol novetat els apassionava. Van ser apassionats a ràdio, van fer ràdio, quan van a l'impacte del cinema anaven molt al cinema, per exemple, també els agradaven molt els cotxes, perquè de sobte el cotxe era una novetat, un bòlid i els agradava, anaven a veure curses, és a dir, qualsevol novetat la positivitzaven. Per tant, estic convençut que la colla de Sabadell avui en dia, si haguessin nascut ara, utilitzarien YouTube i Twitter per la seva, no dubto. És que hi ha gent que fa coses molt intel·ligents a les xarxes. A vegades la gent no s'ataca, no? El problema no és la xarxa, el problema és qui hi ha darrere. Hi ha una estúpida que utilitza la xarxa d'una forma negativa i hi ha gent que l'utilitza d'una forma brillant.
Amb molt d'enginy, totalment. I ara què? Després de Francesc Trabal, hi ha algun altre sabadellenc que il·lustra que diguis, doncs mira, que et desperti també la curiositat i que penses, doncs caldria fer una investigació com aquesta que has fet?
Em desperta una mica curiositat, també admeto que em falta temps, però m'agradaria molt la figura d'un membre de la colla de Sabadell, que era en Lluís Parcerisses, que no és molt conegut, però es diu que era un dels que tenia l'humor més particular i que hi va influenciar molt els Trabal i els Quart, però llavors se li va morir el pare, va haver de ficar-se a treballar i va com allunyar-se una miqueta, que a més realment crec que m'interessa molt aquesta figura i m'agradaria descobrir més d'ell perquè en sé molt poc. Si qualsevol persona té informació que es posi en contacte amb nosaltres, perquè era en aquell diari de Sabadell, dadaista de l'humor, ell feia les cròniques esportives sota pseudònim, i un cop sí que vaig anar a la Fundació Bosch i Cardellac i vaig estar remenant cròniques als anys 20 de partits del Sabadell i eren divertidíssimes, un sentit de l'humor brillant, se n'en fotia de l'àrbit, però molt ben escrit, amb molt d'humor, era una crònica realment en què molt ben, molt punyent, i també és un dels responsables de que s'inventaven cròniques d'etapes al Tour. Llavors m'agradaria molt de documentar totes les coses que va escriure ell i saber una miqueta més d'ell, perquè cerca els darrers anys de la seva vida va treballar, crec, de secretari a la Federació Catalana de Futbol a Barcelona i va tenir un perfil molt, molt baix els darrers anys de la seva vida, però són també un dels membres de la colla que crec que també m'agradaria molt, molt saber-ne alguna coseta més, perquè això va haver un dia que vaig estar només una horeta que tenia mirant cròniques del 23 al 24 de partits de futbol i em pixava de riure, hòstia, quina forma d'escriure més original, perquè t'informava bé el partit, però se no em fotia molt dels rivals, dels jugadors dolents, dels aficionats, i a vegades, segons que avui en dia, doncs, encara donem moltes voltes a sobre com expliquem, per exemple, un partit de futbol, i te n'adones que als anys 20 ja tenien aquesta mentalitat de dir anem a explorar noves formes. És que a vegades ens pensem que som, ara som els més moderns, ara tenim noves eines, però a nivell mental a vegades no som més moderns que algú dels anys 20. De fet, als anys 10, 20, 30 crec que va haver una generació a tot el món que va ser molt més atrevida a nivell cultural que ara mateix. Ara realment no em sembla que siguem tan moderns. A vegades sembla que la modernor, la provocació és ficar quatre paraulotes. No és això. Jo crec que a vegades ens cal un punt d'originalitat, tot i que hi ha gent molt que està fent coses brillants. Jo crec que insisteixo que la ciutat està molt més viva del que sembla, i a través, per exemple, de, no sé, del hip-hop, hi ha gent que està fent coses molt interessants per intentar explicar la cultura d'una forma diferent. Pau Young i companyia estan fent tallers a les escoles, que és una cosa brillant, de repensar com es pot explicar la cultura. I això hi ha una miqueta que ens connecta amb la colla de Sabadell.
Doncs a Toni Padilla, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell i per treure de l'oblit a Francesc Trabal. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Quin fred raia d'haver quan tu fa l'airet de la matinada tallant com un ganivet de fulles volades.
Al matí, amb Raquel García.